Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Hostals Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte tenim la companyia del Juan Carlos Valero, que és el delegat de Vocento a Catalunya. Juan Carlos, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
El Joan Ballori, redactor d'esports de la cadena Còpia Catalunya. Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
I d'aquí uns instants estarà amb nosaltres també l'Eli Banguera, de l'Independiente, i el Marcos Pardeiro, del diari digital La Razón. El convidat d'aquesta setmana al programa Converses és el senyor Juan Antonio Samaranch Salisachs. Molt bona tarda, senyor Samaranch.
Bona tarda i moltes gràcies.
Benvingut al Converses. Ell és empresari, dirigent esportiu i està també vicepresident del Comitè Olímpic Internacional. I gràcies per estar amb nosaltres, sobretot perquè jo sé que té una agenda superplena, superatabaïda. Es passa la vida volant d'aquí cap allà i ha trobat finalment un foradet, que ja és d'agrair, eh?
No, Carlos, tampoc és veritat que tinc l'agenda com tothom, tenim feina, tenim coses, el que passa és que sí que estem a menys de 90 dies als Jocs de Beijing i això és molt excitant i és una gran oportunitat, però com diuen el meu equip, ja tenim les mariposes en l'estómago. O sigui, des d'ara anem una mica apretat,
clar,
sí.
És el dia 4 de febrer que sí, es posa en marxa els Jocs d'hivern de Beijing. Iva, bona tarda, benvinguda, eh?
Hola,
ara
s'incorpora
ja a la taula del Converses. Com estan aquests preparatius dels Jocs d'hivern? Suposo que tot lligat i ben lligat, o amb això de la Covid sempre hi ha planejant dubtes a sobre, senyor Samaranch, expliqui'ns.
Els Jocs estan perfectament organitzats. Els nostres col·laboradors, els nostres socis del comitè organitzador de Beijing 22 han fet una feina increïble. Primer, perquè ja la sabien fer, molta gent havia ja treballat als Jocs del 2008 a Beijing d'estiu, i inclús si han tingut que treballar amb el Covid i amb lockdowns, amb confinaments i tot això, en aquest moment puc dir que a 80 i passa dies dels Jocs Olímpics està tot preparat i tot llest. De fet, els equips de treball estan passant ja en aquest moment, mentre estem parlant, de la seu organitzada, del comitè organitzador, als diferents venues, a les diferents instal·lacions, per estar ja en una preparació, una capacitat operativa al 100%. Estem contents, estem tranquils i molt confiats.
Suposo que el tema Covid, com deia ara mateix, està completament controlat, però, escolti, si surt un positiu, què passarà?
Bueno, Xina és el, jo crec que ja no queden més, és l'únic país del món.
Pot ser que surti un positiu també, no?
Segur que sortirà. Segur que sortirà, no, això és
inevitable,
que
no? Cert.
A Tòquio vam tindre uns 80 positius d'una comunitat molt gran, això sí, un 0,002%, però bueno, a Beijing estem en un país que té una tolerància zero amb el Covid. Han decidit que la política d'estat és tolerància zero. Això fa que sigui un país quasi inaccessible encara, que no es pot viatjar, i que quan, com tenen ara 800 casos en tota Xina que van tindre fa 5 dies, tinguin que tancar a casa més de 20 milions de persones. Per tant, sí que tenim moltíssimes restriccions i moltíssimes consideracions amb el tema del Covid. Dos coses aquí. S'ha creat i hem presentat ja el playbook, les regles de com tindrem que viure amb el tema del Covid, i ja estan presentades a la primera versió, però tenim que mantenir la intel·ligència i la flexibilitat per aplicar el que hem après totes les societats en aquests 2 anys de Covid, que és molt important, que el Covid canvia, i el Covid canvia els plans constantment. És una qüestió en aquest moment d'intel·ligència i flexibilitat per adaptar-se a lo que canviï el Covid en els propers 2 mesos.
I escolti, i tots els atletes i participants en aquests Jocs d'hivern estaran vacunats? Hauran d'anar vacunats als Jocs? És obligatori?
Serà tècnicament no obligatori.
No serà
tècnicament no obligatori.
Quin és el matís?
El matís és que tu pots anar, un atleta pot anar no vacunat, i el que tindrà que fer és passar-se 3 setmanes, 21 dies, en un hotel que selecciona l'estat, pagat per ell. Pagat per ell mateix, fins poder entrar en la bombolla de gestió de l'equip olímpic. No, jo crec que tothom anirà vacunat, perquè és un tema de respecte a un mateix, als teus companys, atletes i no atletes, i des de luego és un tema de respecte als nostres anfitrions xinesos, que no pots anar a casa seva, i si estan més tranquils, si estàs vacunat, tens que anar vacunat. Hi ha unes excepcions, si hi ha algun atleta que per raons mèdiques no podria vacunar-se, això es tindrà en compte i farem tot el que sigui necessari perquè pugui participar.
Molt bé, obrim micròfon ja a la resta de companys del conversa d'aquest dissabte. Joan Batllori, Juan Carlos, Iba, Joan, volies preguntar. Vinga.
Volia preguntar-li al senyor Samaranch, a nivell de públic hi haurà algun tipus de restriccions o instal·lacions amb el 100% de l'aforament?
Aquesta és precisament una de les coses que ha afectat la necessària flexibilitat de la que feia, de la que parlava abans. Teníem que tindre ja fa 3 o 4 setmanes la decisió d'aforos, capacitat, dels diversos facilities, els camps de joc dels Jocs Olímpics, però els nostres socis xinesos estan intentant retrasar al màxim aquesta decisió. Amb el Covid d'avui prendria unes decisions que potser són excessives o no són suficients si la decisió la prenen d'aquí 2 setmanes. Per tant, estem ja filant molt prim, estem arribant a un punt que ja estem arribant que ja poc més podem esperar, però cada setmana, cada dia compta per prendre la decisió més encertada. En qualsevol cas, seran solament ciutadans i residents en Xina i molt més probablement en les mateixes seus olímpiques.
Sí, a mi m'agradaria preguntar-li quan té que presentar la candidatura formalment, la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, Barcelona-Pirineus. Perquè ara estem parlant de febrer del 2022 i clar, el 2030 queden 8 anys i sempre s'ha de presentar la candidatura i s'adjudica la candidatura. Recordo els Jocs Olímpics de Barcelona, per exemple, el 17 d'octubre del 86, el seu pare va dir la famosa frase de la vila de Barcelona, Spain, Spain, no?
Sí, Espanya.
Barcelona, Espanya.
Espanya, 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 sí. I això va ser 6 anys abans. Per tant, quan toca? Quan toca decidir els Jocs d'hivern?
Ara, en aquest moment, la Carta Olímpica el que diu és que són 7 anys el mínim i que podem fer-ho abans. Ho hem fet molt abans per Los Angeles, ho hem fet molt abans per Brisbane, però el mínim és 7 anys. Per tant, estem parlant de que el 23, a meitat del 23, probablement a la sessió del Comitè Olímpic Internacional del 2023, que crec que serà en Índia, en Mumbai, aquesta sessió tindria que prendre la decisió. Per tant, una candidatura tindria que estar armada i preparada i enllestida sense cap mena de dubte, com molt ara a la tardor del 22.
Vostè sap que aquesta candidatura té molts detractors, tant en l'àmbit polític com en l'àmbit social, sobretot d'organitzacions ecologistes. Quines opcions té una candidatura que, per exemple, l'alcaldessa de Colau, que és la ciutat que posa el nom com a mínim, no se la creu, o que hi ha gent del territori, és veritat que d'un partit polític molt concret, de la CUP, que està fent plataformes en contra d'aquesta candidatura i qüestionant la revisió d'infraestructures i les inversions que es farien en cas de fer-se aquests jocs?
En aquest moment el tema d'organitzar o no uns Jocs Olímpics és un tema que ha canviat molt, en aquest moment. Clar, si ho dic jo, no sé si quina credibilitat tinc, no? però és una molt bona idea organitzar uns Jocs Olímpics. Ja no solament des del punt de vista social i de valors i de reviure els valors per la joventut i per altres generacions dels valors olímpics, sinó des del punt de vista inclús financer i el punt de vista econòmic. En qualsevol cas, no vull entrar en detalls sobre tot això. El que sí que és veritat, que per si Barcelona-Pirineus vol anar endavant, necessita, i això és una opinió molt personal, no són ni documents ni requeriments, necessita, primer, una unitat, o una unitat és impossible, però un grandíssim consens de la societat i les societats que es veuran afectades per aquest projecte. Sense això, no cal començar. Necessita un gran consens de totes les administracions públiques, des de Madrid fins als ajuntaments del Pirineu que estiguin afectats, passant per l'Ajuntament de Barcelona, passant per la Diputació de Girona i de Lleida, probablement, passant per el Govern d'Aragó, la Generalitat de Catalunya, que estiguin tots d'acord que això és un projecte comú, bo per les nostres persones, per la societat. Si no és així, igual que l'he dit amb el territori, no comencem.
No hi anem. Té sentit aquest projecte, ara que sortim d'una cimera del clima que ens està parlant d'un escalfament i els que més o menys sovintegem el Pirineu sabem que neva molt menys que fa dècades.
És una pregunta molt, molt important, perquè nosaltres, si en el tema financer d'infraestructures i d'inversió volem la sostenibilitat, des de luego en el tema del medi ambient està en la Carta Olímpica ja consagrat i no podríem permetre'ns uns llocs que no siguin, siguessin sostenibles. Dins d'un projecte com Barcelona Pirineus, per anar endavant, segur que en les propostes té que vindre una explicació tècnica i una descripció tècnica, científica, de quines són les condicions de temperatures i de neu que podria tenir el Pirineu en els propers 20 anys. I nosaltres esperaríem i demanaríem aquest informe i el revisaríem amb molt de cuidado i molta professionalitat. Uns Jocs Olímpics basats en o sigui, no, que encara que la tecnologia pogués avançar, no farem uns Jocs Olímpics
amb neu artificial.
Amb neu artificial, al desert. Intentarem no fer-les.
Sí. Tenim ja l'11 titular del programa d'avui, s'acaba d'incorporar el Marcos Pardeiro, de Digital La Razón. Marcos, bona tarda, benvingut.
Què tal, Carlos?
Gràcies per estar amb el convidat d'avui, el senyor Juan Antonio Samaranch, Sali Sacs. Ara preguntes, però abans el Joan Vallori, que és l'especialista d'esports,
no.
un des de la taula, Vol preguntar.
No, agafant-me aquest tema també, li volia preguntar si als jocs que tenim a sobre de Pequín hi ha algun tipus de problema amb el tema de la sostenibilitat, o s'haurà de tirar també de, fins a cert punt, de neu artificial, o no hi haurà problema des d'aquest punt de vista?
A veure, la neu artificial és una realitat que existeix ja no en els Jocs Olímpics, sinó en totes les proves del Campionat del Món o Campionats d'Europa, Copes del Món, en qualsevol esport de muntanya, i des de luego en totes les nostres estacions són milers i milers de persones anem els caps de setmana a disfrutar. Però té que ser un complement. I no és que la neu artificial sigui bona o dolenta, és d'on treus l'aigua. I què fas amb l'aigua després. I si tot això està ben estudiat i ben plantat, pues es poden fer Jocs Olímpics, des de luego no al desert, com parlàvem abans, però apuesto són les temperatures són una mica més justes. I això, en el cas de Beijing, serà els primers Jocs Olímpics d'hivern on, des del punt de vista de sostenibilitat medioambiental, seran, hi ha un abans i un després. Des de les tecnologies per fer el gel a les pistes de gel, que és una de emissions molt baixes de carbono, fins a les pistes d'esquí i el reciclatge dels aigües, està tot molt estudiat.
Sí. Marcos, jo li volia... deixes de votar el Marcos.
No, si anaves per Barcelona, fes, que jo volia preguntar...
Hem parlat dels jocs d'hivern ja, però bueno, pots continuar...
Si és per Barcelona, fes, que jo volia preguntar una altra cosa.
Sí, bueno, no volia concretament parlar de Barcelona, sinó introduir un altre element. Madrid vol un altre cop presentar-se com a candidatura. Seria possible dues seus a Espanya en els de jocs?
Dues candidatures.
I
les d'estiu.
Amb possibilitats de guanyar, clar, perquè si no hi ha possibilitats, millor no presentar-se, no?
No, jo sóc català, barceloní, visc a Madrid des de fa 30 no sé quants anys, per tant, el corazón partido. Pues no, tenim la gran sort de que una candidatura tindrà que decidir-se si es fa i com es fa l'any que ve, i tindrà que decidir-se poc després, i Madrid, si algun dia vol tornar-se a presentar, que té tot el dret del món, és les poques capitals que hi ha arreu d'Europa que tingui aquesta, que no hagi fet ja els Jocs Olímpics, tenim moltes amb tres, París, Londres, això és una candidatura que com molt abans, com molt a prop, per al 36, o sigui, per tant no hi ha cap interferència entre tots dos projectes, gràcies a Dios.
36, queda molts anys, Marcos.
Sí, queda molts anys, però volia preguntar per la candidatura olímpica ja concedida a Brisbane, a Austràlia, per què es va canviar el sistema de designació respecte a com es venia fent tots aquests anys, que semblava que ara la darrera designació hauria estat, no sé si és la paraula més secreta, no? que com es feia abans, que hi havia tot un acte gran, no? Tot uns favorits, uns finalistes, etc. Per què ha canviat aquest sistema de designació?
Jo puc donar una versió així una mica light, no? del per què, però el que sí que és veritat, la realitat és que durant molts anys, per com ha canviat la societat mundial, per el tema polític, per aquesta cultura molt del no que s'ha establert en molts parts del món, hem passat de tindre una competició meravellosa on venien, que era la final de la Champions, les millors ciutats del món a participar als Jocs Olímpics, a tindre, sobretot en els Jocs d'hivern, una manca de candidates viables pels Jocs. Això és la primera.
Sí.
És una realitat i és una autocrítica que tenim que fer. L'hem feta i ha desencadenat que els jocs s'organitzin d'una altra manera i que siguin ara una altra vegada tremendament, crec jo, molt atractius per a les ciutats candidates. Això una. La segona, al fer aquestes grans competicions creaven grans perdedors. Creaven un guanyador i molts perdedors. Al perdre una candidatura olímpica, ho coneixem, Barcelona ho va passar, però ja des del 92 ja això es va oblidar, però va passar històricament, abans dels nostres temps, dels sis que estem aquí. Però a Madrid jo he viscut molt bé les tres candidatures. I això, un procés de candidatura té una part molt important, que és crear un entusiasme popular i crear que això sigui un projecte del poble, de tots nosaltres. Da igual que un event, anem-hi, som-hi. I cada vegada que perds fa molt de mal. Aleshores, el tema de no posar l'olimpisme i els valors de l'olimpisme en aquesta tessitura que en ciutats patien molt, doncs també va fer molt en canviar el sistema. I la tercera és, a lo millor és una mica egoista, però hem pensat de que hi han projectes en algun moment en el temps que són boníssims per la promoció dels ideals olímpics. Anar a Brisbane és molt bo, perquè és una societat que té una moral d'esport determinat, que té una cultura d'esport molt important i que creia, en la nostra opinió, i dels australians, que crea una simbiosis de fomentar arreu del món els ideals olímpics. Més enllà, i perdona que sigui tan llarg la resposta,
no.
Quan va arribar per al 24, que ens vam quedar amb dos grans ciutats candidates, París i Los Angeles, van dir, escolta, què fem? Una tradició, que es matin i que guanyi una i l'altra marxi empipada? Veure una ocasió màgica. És a dir, assegurem dos grans ciutats, dos grans projectes, 24 i 28. Per tant, el que ens hem donat a nosaltres mateixos és la flexibilitat per poder fer el que creiem que és millor possible per al món olímpic, per als ideals olímpics. Crec que algun dia, i no massa lluny, tornarem a veure competicions
de ciutats,
sí.
De cara a la candidatura d'Espanya dels Jocs d'hivern de 2030, és important que hi hagi la marca Barcelona davant del que és Pirineus?
En el món olímpic la marca Barcelona és de les més potents, més importants, i jo no intentaria anar a aquest partit deixant el Messi del projecte a casa, no? Barcelona és el Messi del projecte, o sigui, anem amb Barcelona i endavant i molt orgullosos, no? Si no, jo no dic que no es pugui guanyar, tot es pot guanyar, però ja veiem que sense Messi guanyem menys,
costa,
no?
Costa més. Continua sent una marca molt potent. O creu que... Hi ha molt debat últimament de si Barcelona, per exemple, amb la comparació amb Madrid, el que va dir Piqué l'altre dia, de que li feia enveja una ciutat com Madrid. Com veu la ciutat de Barcelona? La marca està perdent una mica de potència o no ho percep així?
Bueno, aquí som tots, això passa, nosaltres llegim el dematí, agafem el primer diari i parlem de nosaltres, i com aquí a Berlín, i a Moscú, i a on sigui, no? I a Nova York. Per nosaltres estem molt concentrats en el que ens passa a nosaltres, però internacionalment i en el món de l'esport la marca Barcelona és potentíssima, potentíssima. El record que va deixar els Jocs de Barcelona, la il·lusió en els atletes, que avui són molts d'ells dirigents del món olímpic, és una il·lusió que estarien tots encantats de tindre una ocasió per tornar a la nostra ciutat.
Seguint amb el tema de l'autocrítica que abans feia.
Una mica d'autocrítica, una mica,
però
una mica, no
necessària. No, però volia preguntar-li per un tema del que s'ha escrit i se n'ha parlat força, que és sobre la rendibilitat econòmica dels Jocs Olímpics. N'ha perdut darrerament, o sigui, les xifres així ho demostren, que hi ha ciutats que han invertit molt més del que haurien d'haver invertit pel retorn que han tingut. Perquè la classe de Barcelona és de tant èxit que sembla evident que moltes ciutats han volgut seguir aquest camí, però gairebé cap no ha pogut seguir-lo.
Bueno, a veure, no estic d'acord. No estic d'acord. Jo crec que hi ha ciutats com Sydney, Londres, fa poca estona, i moltes altres que han fet un gran treball. No, la tesi és que és culpa nostra, més culpes, culpa nostra, que sempre ho hem explicat malament, i sobretot ara que hem canviat el sistema.
Sí.
Sí. Què costen els Jocs Olímpics? És una pregunta no correcte. És com dir que costa fer muntar una obra de teatre, pues diràs que costa i quants pot i quant pots ingressar. Als Jocs Olímpics, si me puc, Carlos, si em puc estendre un minut només.
Hi ha dos.
Tres coses que tenen que tenir en compte. Tres financeres, eh?
Sí.
La primera és la compta de resultats, com un, que té un restaurant o una empresa, la compta de resultats dels jocs. Uns Jocs Olímpics al 30 no poden costar més de 1.800 milions de dòlars. El Comitè Olímpic, el cost. El cost de fer els jocs, els voluntaris, les instal·lacions temporals, el transport. I al Comitè Olímpic Internacional nosaltres donarem més de 1.000 milions de dòlars dels nostres, ingressos per financiar aquest projecte, i la resta es cobrirà fàcilment amb sponsors locals, en les categories que no estan cobertes pels sponsors internacionals, i amb el ticketing. Des de fa ja molts anys que els Jocs Olímpics, la compta resultat dels Jocs guanya diners. No guanyarà molts diners, però uns Jocs normals d'hivern podrien deixar, doncs, ben bé, és igual, no vull entrar en fer números i fer càbales, però guanyen diners. O sigui, no hi ha que és que costen molts diners. Els Jocs Olímpics és un projecte que deixa diners. Segona part, doncs que tindrem que fer moltes infraestructures esportives. I clar, i això doncs costa molts diners i ja no és veritat. No volem que ningú faci una infraestructura esportiva ni d'hivern ni d'estiu si no té un pla de legado d'utilització la societat local d'aquesta instal·lació pels propers 30 anys. Sí, i si és que no ho faré perquè el trampolín de la Molina ho volem i no podrem i no sé què fer després, no el faci. No és que no el faci, no li deixem fer. I com fem el salt del trampolín? Vagi a Courchevel. Ja no és, no sé si se'n recorden de com era abans la paraula màgica olímpica per demanar els jocs, compacte. Tot, ara ja no són compactes. Ara, i si tenim que fer una pista de bobs al Pirineu, tindran que explicar què farem a la pista de bobs, jo considero inexplicable,
sí.
I per tant tindran que anar a Sant Moritz o tindran que anar a una altra pista de bobs que estigui arreu d'Europa. Per tant, la segona part, infraestructura esportiva, solament si és útil per a la societat. Un poliesportiu, una pista de patinatge que falti a Barcelona, pues no es farà a l'estadi Montjuïc i es tindria que fer a la mina o a un barri de Barcelona que tingui un dèficit d'infraestructures esportives, perquè aquesta infraestructura que es dirà Barcelona 30 sigui funcionant durant els propers 30 anys donant un servei social. I la tercera, ja acabo, Carlos, perdona. Com m'enrotllo? I la tercera, infraestructures d'enginyeria civil. Oh, és que farem un tren d'alta velocitat, és que farem... Nosaltres... Per nosaltres no cal que facin res de trens, ni velocitats, ni altes, ni baixes, ni mitjanes. Nosaltres, si els ciutadans de Barcelona van a esquiar al Pirineu, sigui la part que sigui, amb les carreteres que n'hi ha, que són prou bones, per cert, nosaltres fem els jocs amb aquestes carreteres feliços, perquè nosaltres venim per 15 dies. No em digui, no, és que aquests senyors m'han fet un aeroport a Barcelona, que bogeria. No, jo vinc amb l'aeròdromo, podem fer amb l'aeròdromo de
Puigcerdà.
De Puigcerdà, no, de Puigcerdà.
Que té una mica justet,
eh? Aniríem justets. Però
ja,
vull dir que...
Ja l'aeroport de la Seu, ara mateix, la Seu Andorra. Sí.
Vull dir, nosaltres no podem ser responsables per la necessària responsabilitat que els governants i els responsables, la gent que s'encarrega d'administrar les finances...
Sí,
comunitat. Per tant, avui en dia no és o llocs o hospitals. Si vostè fa els llocs, venen molts calés de fora que generen giro econòmic o impostos i l'efecte multiplicador econòmic, i podrà fer més hospitals. Per tant, avui en dia ja no és solament quan em vull gastar per portar els ideals olímpics a la meva jovent i a la meva gent, sinó és, si ho portem, guanyarem, a més, més diners. Per tant, és una boníssima idea. ja no ho sé, la meva credibilitat explicant això quina és, perquè sóc parte, però,
no, però, que
però disposat a explicar-ho.
És un entusiasta de l'olimpisme, el senyor Samaran, com no podia ser d'una altra manera. Iva.
Sí, jo li volia preguntar per una altra cara d'aquest entusiasme seu sobre l'olimpisme. Els Jocs Olímpics han passat de mitjans del segle passat de ser a terreny de batalla de la Guerra Freda, i vam veure boicots diversos a una banda i l'altra, a convertir-se ara en focus de crítiques per no ser el Comitè Olímpic Internacional prou exigent amb els països que donen acollida a competicions olímpiques. Per parlar tota l'estona d'aquests valors olímpics, però després en passar-se diferents règims que no són prou, bueno, que no respecten els drets humans. Com es defensa aquesta crítica?
Sí, no, és una crítica que la tenim tenim tot el temps. A veure, nosaltres som el que som el Comitè Olímpic Internacional, i tenim la nostra responsabilitat i les nostres capacitats són intentar organitzar els Jocs Olímpics, que és, per cert, l'única cerimònia o l'única evento arreu del món que joves de totes les parts del món, que han nascut en règims polítics diferents, que són de races, de colors diferents, d'inclinacions sexuals diferents, de religions, de tot diferent, arriben i van a una vila olímpica i són capaços de competir en germanor, amb respecte a si mateixos, amb respecte als altres, i donar aquest missatge indispensable, en la meva opinió, al món, de que tots som iguals. Inclús els refugiats, que se'ls parla molt, tenim un equip de refugiats que organitzem el Comitè Olímpic. Se'ns demana, però, que tenim que ser polítics i tenim que tindre una opinió. Nosaltres no tindrem mai una opinió. Com a institució no podem tindre una opinió sobre els sistemes polítics o no. Per això estan les Nacions Unides, per això estan generacions de polítics internacionals que han assolit el que han assolit o no. Nosaltres el tema dels drets humans els reprenem molt sèriament i per això ho tenim en la nostra Carta Olímpica. I nosaltres, a dins del nostre àrea d'influència, que són els Jocs Olímpics, ens encarreguem de que hagin tots els drets humans estiguin protegits, i això no és una declaració general, sinó estan definits un per un, el treball, les, inclús no solament els jocs, en les línies de procurement de tots els productes i tal. I en aquest sentit, cada vegada que hi fem due diligence i dediquem molts esforços per estar segurs de que això s'està complint, de que no es fa qualsevol cosa que no estigui perfectament en línia amb els drets humans i amb els valors principals de la humanitat. Però és injust i a més molt perillós que se'ns demani que solucionem el món cada 4 anys i dius, per què va vostè aquí? Perquè en el moment que nosaltres expressem una opinió política, els jocs acabaran i són l'única oportunitat que té el món cada 2 anys, 2 d'hivern i 2 d'estiu, per demostrar de que sí, serem diferents, uns han nascut en un règim, uns altres en un altre, no tenen cap culpa ningú ni l'altre. Ens pot agradar més un o l'altre, o som d'una religió o una altra, i cada 4 anys demostrem al món de que som tots iguals. I això ho defensarem amb unyes i dientes.
I que són esportistes i que als Jocs hi van els comitès olímpics de cada estat, veritat?
Gràcies, Carlos. Gràcies.
Doncs molt bé, dit això, recordo els oients que esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Iva Anguera, Juan Carlos Valero, Joan Ballori, el Marcos Pardeiro, avui convidat el senyor Juan Antonio Samarán. Abans de continuar, jo vull recordar a tots els oients que la gent de l'Eurostars i la Marina té en marxa una oferta molt, molt tentadora, molt especial, que es diu vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar. Això està en vigor tots els divendres i tots els dissabtes i fins al dia 31 de novembre. Amb quin preu? 150 euros a la parella. Pots venir aquí, pots sopar magníficament, perquè la cuina de la Gran Marina és meravellosa, pots dormir comodíssimament, les suites són meravelloses, àmplies, fantàstiques, tens unes vistes cap a la part nord, cap al Tibidabo, cap a Collserola, i si no cap al mar, que també és molt relaxant, és molt maco i és molt bonic. Doncs ja pots apuntar-t'hi, 150 euros, divendres o dissabte, aquí al Eurostars Gran Marina, al hotel Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Com pots apuntar-te a aquesta iniciativa, a aquesta oferta? Doncs mira, hi ha dues possibilitats. Pots marcar un telèfon, que és el 93 603 9000, 93 603 9000, i quan t'agafin el telèfon dius, escolti, vull apuntar-me al sopar per aquest divendres a la nit o per aquest dissabte a la nit, que no vols trucar per telèfon i vols fer-ho a través d'internet, cap problema. Entres a la pàgina web de l'hotel, granmarinahotel.com, gran, acabat en D, marinahotel.com, tot junt, granmarinahotel.com, cliques la pestanyeta cena i et pots apuntar al sopar que tu vulguis amb la teva parella, o divendres nit o dissabte nit. Recorda, fins al dia 31 de desembre, 150 euros, Valero, què vols?
No,
apuntar-se.
No ho has provat encara. Si tu ho has provat ja una i dues i tres vegades.
Una vegada. Però la meva dona em demana que tornar
una vegada. Ja ho saps, agafa, pots trucar per telèfon o...
No, he pres nota.
Has pres nota, va. Molt bé, doncs escolta, dit això, explicat aquesta oferta, aquesta iniciativa que era la gent de l'hotel Eurostars Gran Marina, continuem amb el converses amb el convidat d'avui, el senyor Juan Antonio Samaranch. Valero, vols preguntar? Doncs
sí,
endavant, va.
Sí. He aixecat la mà precisament per preguntar.
Jo pensava que hauries fet una falca sobre la falca que estava fent, endavant.
Canviant una mica la temàtica, hem parlat d'organització de jocs, jo ara, si em permet, li faré una pregunta sobre esports. Hem vist com per exemple en els jocs de Tòquio s'han estrenat esports com l'escalada i ha propiciat l'entusiasme, per exemple, aquí a Espanya amb la medalla, no? Quines novetats hi ha esportives? I si em permet una pregunta sobre escacs, el dia 30 de novembre comença a Castelldefels un open sobre escacs, el Llobregat Open Chess, i ve Anatoli Karpov, hi ha Nuziscu,
el gran, no, Valero.
Ells reclamen anar-hi alguna vegada, no?
Als
Jocs Olímpics. Quines novetats hi ha? Hi ha possibilitats de que els escacs hi entrin?
Els escacs és un esport reconegut dins del món olímpic. Vull dir, no solament els esports són esports d'una gran demanda física, sinó que aquest és un esport reconegut i que té molts mèrits i que els prenem tremendament, d'una manera tremendament seriosa. Dit això, en aquest moment jo crec que no és fàcil ni probable en el curt plaç. En aquest moment, de fet, d'aquí 3 setmanes hi haurà la reunió del programa olímpic, es reunirà a Lausanne, i a Beijing, en la sessió del febrer de Beijing, el dia 2 de febrer, decidirem la composició dels esports que podran estar als Jocs Olímpics del 28. Hi ha de veritat una pressió enorme de nous esports que poden entrar. Vam tindre 5 nous esports i molts d'ells han sigut molt atractius, des de l'escalada, fins al surf, fins al skateboard, fins al bàsquetbol 3x3, grans esports urbanos que han capturat la imaginació dels joves molt abans d'entrar als Jocs Olímpics. I també ho tenim que entendre, no? Nosaltres, els Jocs Olímpics, l'atletisme, la natació, tot això, han capturat la imaginació de molta gent durant moltes generacions, però les generacions d'ara també volen lo seu, l'esport urbà, i per tant veig més probable, mi querido amigo, veig més probable que portem esports molt més atractius per a la joventut d'aquest moment, per als grans volums de joventut d'aquest moment, com els que he mencionat, i no és una primícia perquè ja se sap, no sé si li agradarà, però les CACs no hi seran als Jocs de París, però sí que serà el breakdance.
Caramba, breakdance.
I els e-games, ara que diu això de vincular a la gent jove, amb el... hi ha algun tipus d'idea? O...
Sí.
Però jo no sóc usuari, però és evident que és un tema que està sobre la taula i que la gent jove...
És evident.
Està volcada.
És evident, i estem treballant en... clar, com tot en la vida, no? Dius, teniu que anar clarament als i... algo, perquè el volum de joves està allà. Bueno, ojo, perquè una cosa és el e-sports, jugar al FIFA, no sé què, o jugar al pelotón, això de les bicicletes, o Swift, o de rem, o de hi ha esports que són electrònics, que pots competir en un món electrònic i virtual, però que fas exercici físic. O no. Després estan els e-games. que són el Call of Duty, que molts són molt violents i tal. Nosaltres, per sobre de tot, per sobre de volum de joves que estiguin practicant les coses, competirem amb ells tot el que puguem, perquè el nostre objectiu és no organitzar els Jocs Olímpics i guanyar molts calés. De fet, els diners els tornem al món de l'esport en un 92%. El tema nostre, el que fem en la vida és intentar disseminar els valors olímpics. Els valors olímpics són de pau, de germanor, de respecte. Per tant, hi ha molta, el 90% del món dels e-games està fora de la nostra responsabilitat, de la nostra capacitat de participar o d'arribar a acords.
Seria plantejable que esports absolutament tradicionals dels Jocs Olímpics, com algunes disciplines de l'atletisme, deixessin de tenir presència per la necessitat d'incorporar noves generacions a les quals els criden més, per exemple, els esports urbans?
Abans teníem 27 esports, esports de centre, no? Esports centrals del programa olímpic. Ara la sessió, com he dit, de Beijing el dia 2 de febrer es revisarà quin serà el programa i no hi ha vaques sagrades. Home, jo crec que en esports com l'atletisme és bastant sagrat.
Home, però l'atletisme té moltes disciplines, n'hi ha que són força minoritàries.
El que no farem és fer créixer el programa olímpic d'una manera desaforada, o ni desaforada, no el farem créixer, precisament per mantindre un nivell de volum que sigui raonable. O sigui, no volem que per fer-ho créixer més, encara que hi hagi demanda, creem unes necessitats que les ciutats que organitzen els jocs tinguin que fer coses massa extraordinàries. Per tant, per fer entrar noves especialitats tindran que sortir altres que no donguin el pes en aquest moment per les noves generacions de mans de l'esport.
Volia preguntar-li si en algun moment s'ha plantejat al COI canviar la periodicitat dels jocs, o sigui, perquè es facin jocs olímpics més sovint, o al contrari, perquè hi hagi més espai entre jocs i jocs.
Bueno, hi ha de tot, no? Estem veient la discussió que hi ha a la FIFA i no vull pensar quina seria si nosaltres fem una cosa així, però bueno, tot està obert, no? Quatre anys ha sigut sempre així. Té el romanticisme de que és una olimpiada, que és una manera de medir el temps que ve dels antigus Jocs Olímpics. No dic que no dic que sí, no veiem en aquest moment cap necessitat de canviar la periodicitat. No.
També està el romanticisme aquest de la torxa, també, cada 4 anys que surt de Grècia. Ara on deu estar la torxa? Ja,
la torxa,
està a la Xina.
La torxa és de Xina, la torxa la van fer el dia, jo crec que era el dia 18 d'octubre, estàvem a Olímpia, vam fer això, el dia 20 va arribar a Xina, i a Xina hi havia un programa que no era un relleu amb l'antorxa pel tema del Covid, era un tema de unes presentacions de tot el tema de la flama olímpica en moltes ciutats, i això també s'ha parat per el Covid, i en aquest moment estem pensant, això està exposada en la Torre Olímpica de Beijing, en el Parc Olímpic, i esperem poder tindre els últims dies, just abans dels Jocs, una petita un relleu olímpic, no massa gran.
Jo li torno a preguntar per la fórmula Samarang per fer els Jocs d'hivern del 2030 a Espanya. Quina seria la seva fórmula?
No, a veure,
segur que la té,
Bueno, jo diria, no, la fórmula no, jo no tinc cap fórmula, ja me gustaria, però el que sí que és veritat
però,
és
bueno,
que si no hi ha una unitat entre totes les institucions públiques que tenen alguna cosa a dir, i estem parlant del govern de la Nació, el govern d'Aragó, el govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, les disputacions respectives del territori, no comencem. No cal, ens farem mal, perdrem temps, costarà calés.
Això vol dir que el fet que s'hagi que s'hagi convertit en moneda de canvi en la negociació entre Esquerra i la CUP, com hem vist, bueno, aquest divendres, resta moltes opcions a la candidatura de Barcelona Pirineus?
No, per, jo vull dir, jo no estic...
No,
abans,
dic,
de una,
com,
abans de fer una candidatura... Abans de fer una candidatura, això es té que resoldre. Si el que va sortir ahir, que encara no hi ha eixit en detall, si es pogués fer una lectura de que les forces polítiques importants, com la CUP, perquè està sostenint un govern, diuen que abans de fer una candidatura es té que discutir i es té que arribar a acords i es té que fer un... i que tindre els territoris on bord i portar els territoris, estic d'acord. No cal, sense la unitat administrativa i la unitat i una majoria àmplia, popular, de que això és bo pels territoris, que la gent ho vol a casa. No comencem. Sí, no comencem.
Sí, un altre canvi de terç. El cognom Valero, Samaranch és molt conegut.
Queden 3 minutets.
Sí, sí, el cognom Samaranch és molt conegut a Xina. La Fundació Samaranch va signar a Xina amb una amb un grup de turístic xinès, doncs, allò potenciar els viatges de xinesos cap a Espanya. Com està? Com està? Pues com, sí. Com ens veuen a Xina, a Espanya?
A part de la fundació, que està molt bé, i agraeixo la pregunta perquè la van fer amb molt d'amor, i és una fundació molt especial perquè és, perquè té la gràcia que és una organització que, però que no és de la meva família ni la nostra família, és una organització del govern xinès, i per tant, i que veu que amb el nom del meu pare pues, podíem fer moltes coses de promoure l'esport de base. Però sí que és veritat, més important que tot això és que políticament Xina té un gran respecte per Espanya. Quan feia molts anys, Xina va passar en Tiananmen, si estem parlant d'anys, quan molts països occidentals van atacar i criticar Xina i es van posar molt, molt de perfil, o no de perfil, molt agressius amb la política que Xina estava fent en aquell moment, no me'n recordo ni quin any era.
89.
Espanya va aguantar el tirón i Espanya va ser un dels països que va intentar tendre ponts i no crear parets o muros, barreres. Els xinesos tenen molta memòria i respecten molt Espanya i tenen una gran simpatia pel nostre país i un gran respecte al nostre país, molt basat en aquell moment.
Jo no vull acabar el programa sense preguntar-li per una qüestió que a mi personalment em sap molt greu i em fa molt mal, que l'Estadi Olímpic de Barcelona no porti el nom Juan Antonio Samaranch.
A veure, Carlos, jo crec que els agraïments reben
un sentiment de moltíssima gent, eh?
Sí, doncs, sí, però jo què puc dir? Jo sóc el fill de l'Interfecto.
Però treguis el barret de fill ara.
No me'l trec, ni vull, ni puc, ni toca. El que sí que dic és que els agraïments es reben i s'agraeixen. No, mai es demanen, jo no tinc res que dir, jo crec que tocar a altres persones és un tema que jo no tinc, no puc, ni tinc, ni hauria dir ni fer res.
Més enllà de la figura concreta del seu pare, creu que es valora poc avui en dia el que va suposar els Jocs Olímpics de Barcelona, ho dic en termes de canvi de la ciutat i fins i tot de projecció internacional d'Espanya.
A mi em fa molta il·lusió i em ple d'orgullo de tot el que sento i puc estar... Però repeteixo, jo crec que som gent com vostès i com altra gent que tenen que parlar d'això. Jo crec que em tenc que dedicar a intentar fer el meu camí. Jo tinc un respecte pel meu pare, una admiració infinita, però té que ser a casa això. Jo crec que no vull anar per un estudi de ràdio dient que bueno que era el padre, que mi padre era un fenomen.
El que ha quedat molt clar són les claus que ens ha donat el senyor Samaranch perquè Catalunya, Barcelona i Espanya, i Aragó també, aculli els Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030.
I Andorra.
El
país dels Pirineus.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Juan Antonio Samaranch, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i esperem i desitgem que el 2030 ens pugui donar la notícia de que som seu olímpica dels Jocs d'hivern.
Moltes gràcies i gràcies pel dinar, que sí, hem dinat fantàsticament bé, estava fantàstic.
I la conversa ha estat fantàstica també. Gràcies Marcos Pardeiro, Ivan Guerra, Juan Carlos Valero, Joan Ballori, tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center, Barcelona, converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Adéu-siau,
bona tarda. Adéu.